Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana et conviden el 17 de setembre a la preestrena de Francisco, el Padre Jorge.
Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar.
Menos aquí, padre. Menos aquí.
Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes.
El dijous 17 a les 7 del vespre podràs veure la preestrena al Cinema Esfull del Centre Comercial Esplau de Cornellà. Entra a radioestel.cat, indica les teves dades i aconseguiràs una invitació per a dues persones. Promoció vàlida fins al 16 de setembre o fins a esgotar existències. Francisco, el Padre Jorge, s'estrena en cinemes el 18 de setembre.
Y pedirles que recen por mí.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 2 quarts de 7 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts a aquesta nova edició del programa La Taula de l'Evangeli. És un plaer per a nosaltres retrobar-nos amb vostès a través de les ones radiofòniques. Som avui als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a fer el programa. Programa en el que comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 23 de durant l'any. I per a fer-ho, comptem amb la col·laboració imprescindible dels nostres tertulians, que avui són Teresa Cabanes, mossèn Fermí Casal i Xavier Francino. En breu els saludem i els hi presentem. Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella. És mare de família. Què tal?
Molt bé. Contenta de ser aquí.
I nosaltres agraïts també de que hi sigui. Mossèn Fermí Casal, prevere del bisbat d'Urgell a la parròquia de Sanot de la Seu d'Urgell. Què tal?
Déu vos guard. Jo també estic content d'estar aquí i acompanyar-vos a vostè i als altres contertulis.
Gràcies. I Xavier Francino és pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Què tal?
Bé, ja veus, ni vosaltres n'apreneu ni jo tampoc.
Diumenge passat ens vam posar molt amb vostè i pensava que no acceptaria la invitació per tornar a venir aquest diumenge, però veig que vostè...
No n'aprenem.
No, però vostè perdona i oblida...
O posa en pràctica, posa en pràctica.
Posa en pràctica la paraula.
Més oblido que perdono.
Molt bé. I... amics, amigues, recordar-los doncs, que l'Àlex Alsina té cura del control tècnic, els parla Maria Marín, presentant i conduint el programa. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 23 de durant l'any és del llibre del profeta Isaías i del capítol 35.
Digueu als cors alarmats, sigueu valents, no tingueu por. Aquí teniu el vostre Déu que ve per fer justícia. La paga de Déu és aquí. És ell mateix que us ve a salvar. Llavors es desclouran els ulls dels cecs i les orelles dels sords s'obriran. Llavors el coix saltarà com un cérvol i la llengua del mut cridarà de goig. Perquè l'aigua ha brollat a l'estepa, han nascut torrents en el desert. Les terres xardoroses ara són estanys. El país de la set és ple de fonts d'aigua.
Crida als exiliats a Babilònia perquè emprenguin sense por el camí de retorn cap a la pàtria. Una crida a emprendre amb ànims el camí. Per altra banda, se'ns presenta en aquesta lectura també el camí del desert com a ple de facilitats i d'alegria. Mossèn Fermí, situï'ns una mica, doncs, en aquest...
El camí d'Israel, la història d'Israel, és una història amb alts i baixos i sovint atormentada. Un poble petit enmig d'altres pobles que el podien engolir. I el segle que viu Isaïes, el segle VIII, és així. És molt important i significatiu per avui la consigna que dona Isaïes. Sigueu valents, no tingueu por. Si només fóssim els homes, podria passar tot. Però en el nostre camí ens acompanya Déu. I havent-hi Déu, anirem endavant.
Jesús moltes vegades repeteix, no tingueu por. I crec que si no tinguéssim por, aniríem molt millor, perquè és una de les coses que ens priva més de ser sincers, de donar acolliment a les persones, de donar suport als que tenim al costat, i moltes vegades ens fa tancar amb nosaltres mateixos. Crec que és una paraula clau amb tot l'Evangeli i surt moltes vegades referint-se sobretot en aquesta cosa. Sigueu valents, sortiu de vosaltres, no us quedeu amb lo que, això que ens agrada tant, oi, jo bé m'hi trobo aquí, jo a casa meva, jo a l'església. Però no, i això de passar la porta i anar-me a barallar amb els altres, en el bon sentit de la paraula, ens costa molt.
I què ho fa que tinguem por, senyor Francino?
Que la feina es feixuga i la... bueno, ens repta, ens treu de la nostra comoditat, ens treu de les nostres rutines i de les nostres certeses. Suposo que és innat. Tens la tendència... Quan l'home neix, no neix socialitzat. Et socialitzes després amb l'aprenentatge. El nadó és egoista. Soc jo. I és amb l'aprenentatge, és amb la maduresa, és amb... Que t'obres als altres, que ets conscient de la seva presència. Aquí Isaïes ens presenta aquesta lectura com una mena d'apocalipsi. És la tornada, és la vinguda de Déu el dia del judici final, que aleshores pues, els coixos saltaran, els cecs hi veuran i els sords hi sentiran, però també depèn de nosaltres que això es faci ja des d'ara. És a dir, nosaltres hem de ser instruments de que aquesta vinguda del regne de Déu sigui real. No una entelèquia pel dia de demà o pel dia del judici final, sinó en l'abast de cadascun, en el dia a dia.
Jo crec que és molt important accentuar el que diu aquí avui Isaïes. Avui mateix, a pesar de totes les tecnologies superavançades, tenim una civilització en part atemorida i apocalíptica, com si anéssim de cara a la nit i no de cara al dia, perquè a l'home li pot passar tot. I penso que és molt important recuperar que, encara que l'home és sempre protagonista de la història, per a bé i per a mal, en el camí no estem sols. Encara que no el veiem, ens acompanya Déu. I perquè ens acompanya Déu, pot sempre florir l'impossible.
El salm d'aquest diumenge 23 de durant l'any és el número 145 i té per resposta «Lloa al Senyor, ànima meva». Veient com el salmista es convida a si mateix a expressar la gratitud a Déu, bo i enumerant els favors que li devem, que no són pocs. Què hi diuen vostès d'aquest salm, doncs? Qui comença?
Jo amb aquest lloc, el senyor Ànima Bebe, jo li poso música. I a mi em resulta molt... aviam em surt la paraula en un altre idioma, em tranquil·litza, em dona confiança, em fa pensar que hem rebut molt i tenim molt per ser del que ser agraïts i tenim molt per retornar de tot el que hem rebut per transmetre i traspassar als altres i fer, insisteixo, en la base de cadascun, de mirar que el regne de Déu sigui, com diem el Pare Nostre, vingui a nosaltres el vostre regne, però no el dia que faltem o el dia del judici final, no, ja. O sigui, això podem començar a realitzar-ho ja i hem de començar a realitzar-ho ja, perquè, en definitiva, tot do ens ve de Déu, també. Per tant, és just que això ho compartim.
No, jo estic completament d'acord, és que és un salm ben bé per donar-nos ànims i ganes de recolzar-nos amb Déu, no? De que ja ho farà, ell ja ho va fent, escoltem-lo i potser tindrem l'ocasió de sortir-nos-en.
Jo vull ressaltar, Déu es manté fidel. Per la Bíblia, Déu és amor infinit i gratuït. I es manté, mantenir-se fidel vol dir encara que nosaltres abaixem la guàrdia, encara que fem coses que no s'han de fer, Déu ens acompanya sempre, no es fa mai enrere, i a pesar de tot, la història anirà endavant. Demà sempre pot ser primavera.
Molt bé, doncs deixem els comentaris al Salm i ara passem ja a escoltar la segona lectura de la carta de Sant Jaume del capítol segon.
Germans meus, vosaltres que creieu en Jesucrist, el nostre Senyor gloriós, no heu de comprometre la vostra fe amb diferències entre les persones. Suposem que mentre esteu reunits entra un home ben vestit i amb un anell d'or, i entra també un pobre mal vestit. Si us fixàveu primer en el que va ben vestit i li dèieu, segui aquí, que estarà millor, però al pobre li dèieu, tu queda't dret o seu aquí, als meus peus, no faríeu diferències entre vosaltres? No seríeu homes que es jutgen amb criteris dolents? Escolteu, germans meus estimats, no sabeu que Déu ha escollit els pobres d'aquest món per fer-los rics en la fe i hereus del regne que ell ha promès als qui l'estimen?
Aquest fragment que hem d'escoltar, doncs, és un exemple del que vol dir aquell posar en pràctica la paraula de que Sant Jaume ens parlava, com recordaran vostès, al fragment de diumenge passat. I això ho concreta en un àmbit especialment sensible i significatiu, la mateixa comunitat cristiana. Per tant, va adreçat a nosaltres, són paraules plenament actuals, com diem sempre aquí al programa. Qui comença? Mossèn Fermí.
Jo diria que aquí Sant Jaume, amb un llenguatge senzill i sempre entenedor, està proclamant unes consignes per a les quals el món d'avui és especialment sensible, que se n'ha dit, amb la teologia de l'alliberament des d'Amèrica, l'amor preferencial als pobres. Déu estima a tots, però estima d'una manera especial aquells que estan en les cunetes de la història. Jesús, a l'Evangeli, va estimar a tothom, però va tenir sempre una manera privilegiada de mirar aquells que no comptaven, aquells que estaven despenjats. I l'Església s'acredita si és fidel a aquesta gran tradició que hem rebut de Jesús i que aquí Sant Jaume la proclama amb una força especial.
Els romans deien inclaris non fit interpretatius, és a dir, el que és clar no necessita interpretació. És a dir, aquesta lectura és tan clara i després tan actual que, de fet, quasi dona ganes més que fer-ne comentaris, tornar-la a llegir, perquè ho tenim cada dia al costat de la porta de casa, al telediari, els moviments migratoris que estem tenint, la barbàrie a tot el món. I després la diferència de tracte entre el primer món i el tercer món. Suposo que a hores d'ara ja devem tenir hasta un quart i potser un cinquè món. I això, això ens ha de demanar aviam quina solució té. És clar, el repte és tan enorme que tu, pobre, particular, individual, dius, bueno, jo no hi puc fer res. La necessitat és tan gran que quasi el que et donen ganes és de protegir-te, perquè te sobrepassa enormement. Però no deixa de ser que dins del que de tu depèn hi has de contribuir, hi has de participar. Sigui, bé, tu no pots ajudar a tots els que estan venint del nord de l'Àfrica, però bueno, sí que pots ajudar els que tens al costat de casa. O sí que inclús, pues, escolta'm, exercint el dret de vot, per què no? Per què no? Diguem, tu tens, has de tenir necessàriament, perquè és que si no és la desesperança absoluta, has de tenir una manera de manifestar-te i de realitzar la teva fe també en aquests grans reptes, diguem, mundials. Al final, la suma dels individus hi ha de poder influir d'alguna manera també en tot això.
De totes maneres, jo crec que aquesta lectura és el de cada dia, no cal que incidim més, però jo també penso que aquí sí que potser la institució com a església és una de les poques que sí que s'obre en aquesta crida de tot aquest, d'aquestes persones que no saben què fer, ni on anar, ni com sortir-se'n, no? Crec que potser individualment ens és més difícil i sovint la gent pot caure en aquesta cosa de dir, jo, pobre de mi, si la feina que tinc és per cobrir lo bàsic d'allò. Però sí que aquestes persones se'ls hi pot dir que poden col·laborar amb institucions i amb persones que sí que ho estan intentant i provant. I amb moltes dificultats, com a mínim quan un arriba i es troba una manta per posar-se a sobre, ja podem dir que sense ser res és molt. I a partir d'aquí, doncs, és allà on tenim la feina. I crec que aquí sí que tots, no individualment, que també, però sí, sobretot, si ens globalment ens proposem lluitar una mica com sigui, aquí sí que tenim mitjans per fer-ho.
Jo, que ens acompanya avui la presidenta de Mans Unides, avui a vegades només es critica el món occidental, el món cristià, però jo he sentit a vegades els missioners de l'Àfrica, diu, a l'Àfrica el que ens ajuda és el món cristià, és el món d'Europa, el que ens ajuda. Mm. I en aquests moments tan dramàtics, els pobres avui són els emigrants, la gent que fan irrupció a Europa, d'alguna manera, a pesar de que no es fa de cap manera tot el que s'hauria de fer, quanta gent troben d'alguna manera refugi a casa nostra. Tan pessimistes tampoc ho hem de ser, però cal anar més lluny.
Bé, algun comentari més?
És dura aquesta lectura, eh? Ens ha deixat a tots molt al puesto, eh? Què dic jo?
Bueno, de totes formes, aviam, no oblidem quins són els orígens de tota aquesta situació de pobresa. El món occidental porta molts anys, si no segles, expoliant l'Àfrica. I ara dius, bueno, i això com ho parem? És que no ho tenies que haver provocat. És que potser si hagués tingut un tracte honest, no fomentant la corrupció més absoluta, la distribució desigual de la riquesa, l'expoli dels seus recursos naturals per l'interès, per poder mantenir un sistema econòmic insostenible com el que teníem nosaltres, que només es manté mentre pugui seguir expoliant tot un continent, doncs potser ara no estaríem com estem.
Sí.
De ben segur.
O sigui,
és
que la situació aquesta, bueno, en som responsables molt directes.
Molt bé, doncs ara continuem endavant, però els recordem, doncs, que estem compartint aquesta tertúlia, comentant les lectures del diumenge 23 de durant l'any de la missa, amb la Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella, també mare de família, amb mossèn Fermí Casal, prevere del Bisbat d'Urgell a la parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell, i amb mossèn Xavier Francino, pare de família i notari a la Seu d'Urgell. M'ha fet una mirada.
En cert sentit, sóc pare també, sí. Sóc el pare Xavier.
Doncs ara sí, continuem endavant i escoltem la darrera lectura, que és l'Evangeli, i de Sant Marc, del capítol 7.
En aquell temps, Jesús tornà del territori de Tir pel camí de Sidó i se n'anà cap al llac de Galilea, passant pel territori de la Decàpolis. Li portaren un sord que apenas sabia parlar i li demanaren que li imposés les mans. Jesús se l'endugué tot sol, lluny de la gent, li posà els dits a les orelles, escopí i li tocà la llengua, aixecà els ulls al cel, sospirà i digué:
Efata.
Què vol dir obra't? A l'instant se li obriren les orelles, la llengua se li deslligà i parlava perfectament. Jesús els prohibí que ho diguessin a ningú, però com més els ho prohibia, més ho explicaven a tothom i no se'n sabien avenir. Deien:
tot ho ha fet bé, fa que els sords hi sentin i que els muts parlin.
La guarició del sord mut, una escena on podrien destacar la força amb la que Jesús actua. Tothom s'admirava i feia lloança del que Jesús realitzava, alliberar del mal aquells que el patien. Quin missatge tenen aquestes paraules que hem escoltat, mossèn Fermí, avui dia?
Doncs jo diria que l'Evangeli ressona una música que tenim a tota la Bíblia. A la Bíblia, el poble d'Israel sap llegir l'invisible en la història, la presència de Déu. Per això la Bíblia és la història de les meravelles de Déu. Allò, potser els ulls humans no ho veien massa, però els creients, rere de cada moment salvador de la Bíblia, hi veien Déu que actuava amb força, amb braç poderós, deia la tradició de l'Èxode. I a l'Evangeli, aquesta presència de Déu capaç de fer meravelles l'encarna Jesús. Ens en devem guardar. És cert que Jesús va exercir una tradició de curar malalts i una tradició de també d'expulsar els mals esperits que en aquells temps els veien rere de tots els mals que hi havia tot arreu. Però Jesús mai va ser cap mag. No, aquells miracles no florien perquè fes gestos màgics, sinó perquè la força de Déu actuava en ell.
De totes maneres, jo segueixo pensant que, jo també n'estic segura d'això, però que la gent d'aquell moment els hi costava molt veure la força de Déu en els fets de Jesús. Jo sempre dic, si verdaderament amb els que va arribar a fer, que nosaltres en devem tenir una petita mostra només perquè ens ho creguem i ens ho hem cregut, però en canvi aquella gent que en van veure tants i tants el van acabar crucificant. No sé fins a quin punt aquells ulls eren tan secs que no veien aquesta força, que per nosaltres és tan clara. I jo crec que així havia de ser, eh? Però a mi em costa de pensar que com amb aquesta força que Jesús va actuar amb la gent del poble. No se'n van actuar, alguna cosa va fer amb els més rics, però sempre va estar al costat dels més febles. I en canvi... no va tenir.
És que Jesús, ell ja ho deia, el meu regne no és d'aquest món. Per tant, ell no estava sotmès a les normes d'aquest món. I de la mateixa forma que no estava sotmès a les normes d'aquest món, a l'hora de curar una sordesa o de curar un coix o de treure una lepra, bé, per ell això suposo que no era problema. Ell no estava sotmès a les normes, diguem, bioquímiques o les normes biològiques. Ell està per sobre de tot això i també ja estava en quant a l'organització social, en quant a les creences, l'organització religiosa, tot el gran muntatge que hi havia. Ell era un estrany, ell era un outsider, i per tant un home molest, perquè ho qüestionava tot, és a dir, ell no estava per sobre de tot això i en conseqüència es va fer, diguem, va qüestionar, va posar en dubte i va posar en risc l'organització religiosa, moral, política vigent, i per tant se'l van treure del davant.
Sí, això està claríssim. Els del poble no van tenir força perquè probablement era una gent amb molt poc poder per poder fer res, però que els grans se'l van carregar perquè els hi feia una nosa tremenda i va haver-hi aquell que va dir val més que em mori un que no que em mori, no sé.
Exacte, bé. Sí, sí.
O sigui, jo sempre ho dic, a Jesús, si ho traiem de la fe d'allà, va ser un objecte polític perquè verdaderament era un home que anava contra el que estava mal fet.
És que la seva acusació era que s'havia proclamat rei.
Sí.
Aleshores, l'interrogatori que se li fa, que li fa Pilats, anava en la mateixa línia. És a dir, tu estàs qüestionant l'autoritat de Roma, no té res a veure. O sigui, a mi Roma ni em va ni em ve. No és, això no, no, jo no sóc d'aquest món.
A pesar de tot, jo crec que la gent d'aquell temps venien d'una història de fe i continuaven vivint una història de fe. Jesús no el veien un extraterrestre, sinó que era el profeta més gran que Moisès, que havia sigut promès, i aquest evangeli d'avui acaba dient, després de tot allò, la gent diuen, tot ho ha fet bé, i recollint el cor d'Isaïes, fa que els sords s'hi sentin i que els cecs hi vegin. Per tant, d'alguna manera, a Jesús el situa com un colofó en aquella història de fe que és Israel i que és la Bíblia. La Bíblia sempre compta amb el protagonisme de Déu que fa meravelles. Avui potser no els veiem perquè no tenim ulls que sàpiguen veure l'invisible, però també avui Déu continua fent meravelles.
Sí, sí, hi estic molt d'acord. Vull dir, no sabria pas què afegir-hi, no? Vull dir que...
I què passa? Perquè avui no fem nostres, a vegades, aquestes paraules que... I aquesta confiança en què Jesús ens obre, que Jesús ens dona tot el que necessitem. Què pot passar aquí? Que el que no veiem no ho creiem?
No, perquè la nostra humanitat, que és molt feble, doncs ens domina per sobre de la fe. La fe és exigent, la fe et fa sortir, la fe no et deixa estar tranquil. Si tu vols estar tranquil, viu la fe, que és una mica el que dèiem abans, no? Poder aquella fe que vivien els fariseus, teva, còmoda. Jo això m'ho plantejo moltes vegades. Quan et vas fent gran i moltes coses ja han passat, penses, jo per què m'he de seguir barallant o barallant en algun sentit, o discutint si per mi, doncs, jo ho tinc aconseguit, aquell
però,
propòsit.
Per dir, la fe no és el que informa totalment la nostra vida. O sigui, que tenim un cotxe, tenim una casa, tenim uns fills, tenim un treball, tenim una fe. Què vol dir? Que la fe és que una altra cosa que tenim a la nostra vida, o què passa aquí? Senyor Francino, ajudi'm, que això no ho tinc clar. Què hi diria vostè?
Jo esperava que tu m'il·luminessis.
Bé, a veure si ho fem entre els dos, a veure què...
Home, la fe és important que il·lumini la nostra vida, perquè a banda de que pugui comportar renúncies, pugui comportar sacrifici, però és que el resultat és altament satisfactori. És a dir, jo encara no conec a ningú que hagi fet voluntariat, diguem, a Càritas, a Mans Unides, amb qualsevol d'aquestes organitzacions d'Església, que comporta una renúncia, que comporta un cert sacrifici de temps, de dedicació, que no hagi dit... és que he rebut molt més del que he donat. D'acord? El resultat de la nostra relació amb Jesús sempre és la mateixa. He rebut molt més del que he donat. Però, esclar, hi ha d'haver un primer pas teu de disponibilitat. Com ens deia l'altre dia a les Escritures, deixeu seduir per la paraula, pel missatge.
Bé, una mica queda clar, però no del tot. El convido a venir diumenge que ve.
Bueno, tornarem a seguir, si Déu vol.
Gràcies, molt amable. I vostès també volen participar el diumenge que ve, també?
Bé, no. Tant.
Bueno, gràcies. També gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, perquè ens han sintonitzat una setmana més. Ja saben que els esperem la setmana vinent, però abans d'acomiadar-nos també ho fem dels nostres tertulians. Gràcies, mossèn Fermí Casal.
Gràcies a tots.
Gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres.
Gràcies, Xavier Francino.
Gràcies a vosaltres.
I el que dèiem, doncs els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.